Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com. Bona vesprada a totes i a tots. Ja som així, La Mosca amb tots vosaltres. És dijous, són les 7, i aquí arrenca La Mosca. Soc el Jordi Mata i enfront està Vicent Morera, el responsable i ben responsable de que això arribi a bon port. També avui comptarem amb les col·laboracions dels nostres convidats, els nostres col·laboradors, que són la Joania des de Cuba i Dani parlant d'Amèrica Llatina. Després també el nostre incontinent, Josep, amb la seva crònica Hauria de ser veritat. Avui el programa anirà dedicat a tres temes concrets. Un és Mazón, perquè segueix la cosa, segueix al endavant, amb la seva compareixença que va fer al Congrés. El David Torres de Público el retrata molt bé, ho llegirem. Després parlarem una miqueta de la corrupció a Espanya, que ja sabeu que la cosa va com un coet. A la part d'Obera ens ho farà un resum perquè s'han afegit nous voluntaris amb aquesta corrupció. I evidentment parlarem també del BNTN. Avui es compleixen 50 anys de la mort al llit, s'ha de recordar, del dictador Francisco Franco, un criminal de guerra que encara avui en dia hi ha molta gent que el venera. I recordeu que encara, avui en dia, després de 50 anys de la seva mort, encara hi ha una fundació que es diu Francisco Franco, altres, que és una fundació de la Falange i altres com la de Millán Astray, que segons diu el govern, les prohibirà. Això fa 50 anys que segueix, que va morir. Que va morir, diríem, Franco i en teoria va entrar la democràcia. Bé, doncs en parlarem també amb un article d'Arnau Lleonard de VilaWeb. I acabarem amb la segona part de l'article sobre Xina, de Pedro Barragán, economista, que vam parlar la setmana passada i que ens explica una miqueta aquesta nova societat socialista que s'està creant a Xina i que és un mirall, jo crec que és un espill per totes les societats i els que volem crear un món millor i més just, dins de les seves contradiccions, però estan avançant cap a una nova societat que no té res a veure amb aquesta que tenim aquí al primer món, i a Occident i als Estats Units. Doncs amb això acabarem, no tindrem temps de més. Així que, sense més dilació, arrenca La Mosca.
Aunque caigan mil condenas desde el cielo y la tierra entera sea una cicatriz, aunque tenga que pagarles con mis huesos, no me voy de aquí. Aunque no quepan más muertes en mis ojos y el dolor esté empeñado en repetir, aunque aparte con mis manos los escombros, no me voy de aquí.
Esto es el nombre de alguien, es de Satanás. Mami se fue a por comida y no la he visto más. Mientras tú sigues pensando de qué bando estás, los de arriba juegan con las vidas desde sus sofás. Es la solución final, versión moderna, conseguir que los demás no nos importen una mierda. Esto no va de derechas ni de izquierdas, va de humanidad, de no sacar bebés de entre las piedras. Alguno llorará cuando sea tarde y le enseñen las imágenes reales del desastre. Los ángeles no lloran porque el mundo sangre, lloran porque mientras sangra la mitad del mundo mira hacia otra parte. Y eso me parte en pedazos, en trozos. Yo que era de abrazos y de lazos, hoy estoy rabioso. Si no llega la comida y el agua a los pozos, el hambre será el arma más cruel del poderoso.
Dolor no cabe en cinco letras, no es un rap de protesta. A que un estado mate niños, no lo llamen guerra. Harto de ver cómo manipulan mi lengua. lengua, no hay muertes. Hay asesinos que asesinan gente. Se sabe qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo. Se puede parar hoy mismo, pero no se quiere. Hay que decirlo alto y fuerte. No es un tsunami, aquí es gente. Con nombres y apellidos que asesina gente. Adoro escribir, pero esto me duele. No quiero que suene a música que entretiene. Es un grito, la acción es urgente. Requiere moverse y que nuestros presidentes despierten. El tiempo de ser tibio, si lo hubo, se acabó ya. Toca actuar, si un pueblo sufre, si le apoya. Yo puedo discutir con cualquiera de cualquier cosa, pero no hay discusión aquí, todos somos Gaza.
Aquesta cançó que heu acabat d'escoltar és un videoclip que es titula Tots som Gaza, cançó composada per tots els artistes que amb aquest apareixen aquest videoclip, junt amb Carlos Jara, increïble compositor de bandes sonores, és la BCO del documental que amb el mateix nom dirigeix Hernán Zin. El que més que bé serà veurà definitivament la llum. Explica diverses històries esgarrifoses gravades els darrers dos anys. Tal vegada us agradi la cançó, tots els beneficis van pels refugiats palestins. Compartiu-la, per favor. Això està en totes les plataformes. Això és el crit que ens fa aquest comunicat de BCO i el documental. Escoltant aquesta cançó podeu entrar, veure el videoclip i col·laborar. Arrenquem.
Cuba no está sola, todo el mundo está.
Saludos amigos, en especial a Jordi y a Vicente que hacen posible este encuentro con ustedes cada semana. En la tarde de hoy platicaremos sobre la plataforma El Toque, un instrumento de guerra económica contra Cuba, y cómo influye en la inflación en Cuba. Un análisis crítico del periodista y economista cubano Ariel Terrero, que realiza un interesante análisis sobre el papel de dicha plataforma en la crisis económica de Cuba, que aporta variables para comprender este fenómeno complejo, además de que realiza una crítica a la tesis que culpabiliza en exceso a dicho mecanismo mercenario, financiado por el gobierno de Estados Unidos para contribuir a la inflación en la isla. La aceptación acrítica del discurso oficial cubano sobre la plataforma El Toque llevaría a preguntarnos, ¿por qué José Hassan Nieves no hace las maletas ahora mismo y vuelve a abrir una consultoría financiera en Wall Street, con la capacidad que las autoridades de Cuba le asignan a ese medio digital para influir y distorsionar el mercado cambiario cubano? El director del Toque podría especular de lo lindo en la bolsa de Nueva York, moviendo millones de dólares que le reportarían ganancias diarias cientos de veces más jugosas que el pago que recibe hoy desde Estados Unidos. Con El Toque y sus mediciones de la tasa de cambio en Cuba, asistimos a un fenómeno que puede distinguir cinco dimensiones diferentes: la económica, la técnica, la periodística, la política y la ética, aunque estrechamente interconectadas, conviene separarlas para hilar un análisis más sensato. Desde un punto de vista económico, buscar culpas del comportamiento del mercado cambiario e informar en la actuación de un medio de prensa aislado resulta, en mi opinión, grotesco, carente de sostén económico alguno. Manipulación de estos mercados en cualquier país requiere de intervenciones demasiado costosas de agentes económicos poderosos, un banco central o un conglomerado financiero global para conseguir reacciones de las tasas en los mercados, reacciones que además suelen durar poco tiempo. Soros miraría la envidia a José Hassan de resultar creíbles las capacidades atribuidas a la plataforma El Toque. La devaluación intensiva del humilde peso cubano y de su fantasma alter ego digital, el MLC, es la síntesis de una inflación que responde a causas estructurales entre las que se alinean la crisis económica, el desangramiento de las reservas nacionales en moneda dura, el desabastecimiento agudo de los mercados internos, el deterioro del mercado laboral y de los salarios y el cierre del acceso a los mercados crediticios internacionales por la puñetera y civilina inclusión de Cuba en la lista estadounidense de países patrocinadores del terrorismo. Ante la complejidad y multicausalidad evidente del conflicto, resulta desatinado achacar las culpas de la inflación a un agente aislado, sea un medio de prensa o el propio gobierno cubano, como intenta sembrar la matriz ideológica cocinada en el norte y en el que participa también la plataforma El Toque. Desde un punto de vista técnico, el observatorio financiero que la plataforma El Toque presenta como joya técnica para hacer mediciones de las tasas de cambio en Cuba es un equipo demasiado pequeño para pulsar con precisión los mercados a todo lo largo del país. Requeriría de un capital tecnológico y profesional equivalente al de una empresa financiera para medir diariamente los flujos de precios, entorno comercial, minorista y mayorista, fragmentando el extremo por las causas enumeradas anteriormente y por una simultánea circulación de varias monedas y la heterogeneidad de actores estatales, privados y cooperativos. Es la opacidad del mercado a los que se han referido los expertos desde hace más de 10 años. Aunque el equipo de la plataforma El Toque se esfuerza por avalar la metodología que emplea, admite que los datos para su análisis los extrae de las redes sociales, una fuente poco fiable. No es la medición real de un mercado digitalizado. Tampoco se conoce que el sistema El Toque haya recibido validación o acreditación técnica para proponerse a sí mismo como referencia de algo tan enredado e importante como el mercado cambiario de un país. Sin desconocer que se ha convertido en referencia ante el déficit de información similar, un simple recorrido y diálogo con los mercados internos que enseña diferencias cotidianas entre lo que dice El Toque y la tasa que los vendedores aplican cuando hacen conversiones de moneda con sus consumidores. Desde un punto de vista periodístico, no cabe duda que el punto de comunicación que El Toque supo anotarse es que vio un vacío informativo clave y lo ocupó. Se convirtió de esta manera en un medio de comunicación de referencia, legitimando por carambola otros de sus discursos mediáticos y políticos. El Banco Central de Cuba se ha mostrado incapaz de crear un mercado cambiable flexible en lugar de inoperante sistema monetario y cambiario con varias monedas y de tasas de cambios rígidas. Inepto, consecuentemente, para aportar la información que urge a la población. Y El Toque supo aprovechar este nicho informativo para atraer convenientemente públicos y, de paso, capitales constantes y sonantes. En el aspecto político, José Hassan Nieves ha reconocido públicamente su cooperación con la Embajada de Estados Unidos en La Habana, así como el origen estadounidense de parte importante de sus ingresos, y aunque jura y perjura bizantinamente que eso no influye en su línea editorial, quiere el director del Toque que creamos a estas alturas de la historia que el gobierno de Estados Unidos, sea desde el Departamento de Estado o de la National Endowment for Democracy, va a ceder voluntariamente cientos de miles de dólares sin interés político. Obviamente, el cartel de medio independiente no le conviene la evidencia de filiación económica y política, y José Hassan acepta que coopera con las iniciativas subversivas de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, pero según se colige de la defensa que hace de sus maniobras. El primer signo de su militancia política es aceptar alianzas con un país que desde hace más de 60 años adoptó una postura declaradamente hostil contra Cuba, con agresiones terroristas, iniciativas legislativas para sostener un bloqueo económico y una guerra mediática en que toma parte El Toque, por más de que José Hassan diga y repita el estribillo de que son un medio independiente. Y por último, desde un punto de vista ético, el director de la plataforma El Toque no tendría ningún éxito en Wall Street. El negocio lo encontró en Cuba, con proceder éticamente cuestionable. Hizo de la mediación de las tasas de cambio un recurso de dos caras, la ideológica para sostener una matriz de opinión enfocada contra el gobierno cubano, matriz que minimiza consciente y convenientemente el daño de la política de Estados Unidos contra Cuba, y la económica como mina de que la plataforma El Toque sirva para atraer capitales de la cooperación estadounidense. Es un rejuego de negocio y política donde la ética periodística y la consideración al público consumidor quedan muy mal paradas. No hace falta sobredimensionar la presunta nocividad económica de la gestión de la plataforma El Toque y de sus tasas. Ciertamente, por la imprecisión presumible en sus datos, se puede agravar la opacidad del mercado. pero dudo de la capacidad de este medio para influir en las tendencias de precios del mismo. Abundan, en cambio, los motivos políticos y éticos para condenarlo. Muchísimas gracias por su atención. Desde Cuba les saluda Joya Guzmán. Tengan todos muy buenas tardes.
Cuba no está sola, todo el mundo está con Cuba socialista. Cuba vencerá. Cuba no está sola, todo el mundo está con Cuba socialista. Cuba vencerá.
Así como Platón definió a Sócrates como un tábano que con su incómodo aguijón picaba para despertar a un caballo lento que era la política ateniense, nosotros con nuestra columna semanal sobre Latinoamérica en general y Argentina en particular, eso haremos, seremos un tábano. Soy el Dani y aquí comenzamos. Esta semana continuaré hablando del fet tan greu que significa la invasión, porque no és menys que això, el que està fent Estats Units en alguns països de Latinoamèrica. De la criminal ofensiva norteamericana sobre varios países de Latinoamèrica, ya lo decíamos, especialmente Venezuela y su revolución bolivariana, a la que incluso el sheriff Trump, como en la época de la salvaje conquista del oeste norteamericano, aquella matanza a los pueblos indígenas y originarios, los sheriffs ponían precio a la captura de personas, recordáis, ¿verdad? Lo hemos visto todos en las películas del oeste. Esta vez el Trump Pozo ha cifrado en 50 millones de dólares la cabeza del presidente Nicolás Maduro, presidente elegido democráticamente. También le contaremos esta semana que hubo elecciones en Chile y en Ecuador. En Ecuador, Noboa, su actual presidente, intentó con un referéndum que el pueblo votara por sí o por no. El sí consistía en darle carta blanca al gobierno para implementar un paquete inmenso de medidas neoliberales de ahora en adelante, por ejemplo, instalar bases militares norteamericanas en su territorio, en el territorio de Ecuador, la redacción de una nueva constitución nacional que permitiese la entrada de capitales extranjeros a mansalva, la financiación a los partidos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas medidas, digo, neoliberales. Pues bueno, la historia da estas alegrías. Por un abrumador 98%, triunfó el no. Por supuesto, la campaña del no estuvo encabezada por la CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador. Felicitamos este triunfo de los pueblos originarios en Ecuador. En Chile ganó la primera vuelta de las elecciones, ganó la candidata del Partido Comunista, una excepción histórica en estos momentos, estos tiempos que corren tan abrumadoramente derechizantes en todo el mundo. Sí, Janet Jara, la candidata comunista, pero todo hay que decirlo, ganó por solo 3 puntos de diferencia, ocupando, y escuchen bien, el segundo, tercero y cuarto puesto, partidos de derechas que no dudarán en pactar cuando llegue la segunda vuelta. Queríamos hacer una mención también en el panorama que se presenta en la República de Colombia. Vamos a ver, tienen elecciones el próximo año y queríamos presentar algunos elementos que empecemos ya a ponernos al tanto de cómo es el panorama colombiano. Sabemos que gobierna la izquierda con una gran participación de organismos de ese espectro político, con Petro a la cabeza, haciendo realmente un trabajo que la derecha le llama populista, pero un trabajo de izquierda muy importante, también en este momento solidarizándose con Cuba, solidarizándose con Venezuela, ante este ataque que estaba diciendo que están sufriendo estos países desde la llamada guerra al narcoterrorismo implantada por el sheriff Trump. Entonces, ¿cuál es el panorama que hay político para las próximas elecciones? Bueno, vamos a presentar elementos, decía, para poder abordar las preguntas inicialmente que nos hacemos. La derecha radical colombiana en el debate presidencial tiene tres figuras destacadas. La exdirectora de la revista Semana, que se llama Vicky Dávila. Luego está el abogado Abelardo de la Espriella y la precandidata del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quienes se han orientado a exponer cada vez más rasgos fascistas en sus campañas. Así, el abogado apela a una poco clara y pasional, diría yo, defensa de la patria como eslogan de su campaña. La precandidata Dávila, a su vez, refiere a la valentía como característica de su proyecto político electoral. La valentía, nada menos. Los tres abordan los temas económicos y sociales con una clara orientación a beneficiar a gremios empresariales, inversionistas nacionales y extranjeros y sectores productivos. Han atacado discursivamente a la izquierda y a los sectores políticos que desde un horizonte más amplio están hoy, como decía antes, gobernando, llevando el gobierno nacional. En la campaña también, que ya ha empezado, ha sido un factor común la agresión al pluralismo representado en el trato colonial y racista a pueblos indígenas. Los tres candidatos de derecha, que hay a la derecha de Petro, los tres promueven el autoritarismo, el disciplinamiento, la seguridad y la militarización, afirmando el candidato de la Estrella, por ejemplo, que a la izquierda toca acabarla y erradicarla, textuales palabras, destriparla como corresponde, así ha dicho, y que el actual presidente, Petro, no vale ni una bala. Han oído bien, ¿no? Término absolutamente gasteriles. Una expresión que recuerda el lenguaje del paramilitarismo también en Colombia y de los grupos inmersos en prácticas de exterminio social de décadas anteriores. Por su parte, la precandidata Dávila afirma que acabará la paz total y llamó a los militares y policía a desobedecer al presidente legítimo elegido de Colombia. Eso es para que vean el panorama que se nos presenta para las elecciones en Colombia el próximo año. Y ahora trataremos de hablar un momento de un indigno tratado que acaba de firmar el presidente bastardo Milei de Argentina con su homólogo, no menos bastardo, el sheriff Trump en Estados Unidos. Este acuerdo que ha dado a conocer el día 29 de diciembre Milei son nada más que imposiciones redactadas desde Washington a través de lo que solamente un seleccionado grupo de cipayos puede definir como acuerdo comercial. Argentina se irá del área de los BRICS, lamentablemente, según quiere Milei, y nuestro alineamiento incondicional va a ser con Estados Unidos e Israel. Así lo dijo en campaña y lo cumplió. Siempre, por ahora, como todo, los que lo votaron tendrán que hacer un pensamiento, el 40% de los argentinos. De vuelta, debiera ser increíble que haya el número significativo de gente esperando a ver cuál es la letra pequeña de este acuerdo, esperanzados en migajas. Un arreglo entre Estados Unidos y unas pampas atractivas del culo del mundo, porque eso es lo que tenemos en Argentina, nunca ha sido beneficioso para Argentina. Nunca lo ha sido. Ningún tratado con Estados Unidos lo ha sido. Lo que se anunció es una serie de intenciones marco. No se trata objetivamente de un convenio definido. Es lo que antes, o toda la vida en las previas a los acuerdos con el FMI, se rotulaba como carta de intención. Aclarado este factor técnico, que no está de más, porque se vende algo ya concretado cuando solamente es cuestión de afianzar propaganda y condiciones. Lo que sigue pasa por ensoñaciones inenarrables o poco menos. Hablan en realidad de unas concesiones recíprocas en las que Argentina concede y nada más. En efecto, todos los derechos son yanquis y todas las obligaciones son argentinas, ni más ni menos. No hay una parte específica en la que se quede exhibido. Son todas las partes de lo publicado por el gobierno estadounidense. acceso a los mercados agrícolas argentinos, inundarnos de carne, escuchen bien, de carne de vaca. ¿Le va a vender Estados Unidos carne bovina a Argentina? Como lo oyen, Estados Unidos nos va a vender pollos, está en el acuerdo, señores, y nos va a vender automotores de ellos. Dentro de una lista larguísima están estas que son aberrantes. Argentina comprando carne de vaca a partir de ahora a Estados Unidos. Luego, patente farmacéutica, minerales críticos, esos que se llaman tierras raras, comercio digital, enfocado a satisfacer sus intereses. Y una cosa gravísima, señores. El tratado abarca transferencia de datos personales. Esto último yo entiendo que es gravísimo. Paso de largo, no lo comenta, no lo dice nadie, salvo muy escasa excepción en Argentina. Este acuerdo es la hipoteca de la soberanía nacional, ni más ni menos. Es ponernos una losa y hacer que otra generación más, aparte de la próxima en Argentina, queden endeudados por décadas con el imperio. Encima, previenen que debe haber alineación en materia de seguridad económica. O sea, una vez más, descaradamente, condiciona a Trump, como lo hizo antes de las elecciones de estas últimas, donde ganó Milei, a que este gobierno de Milei, este gobierno cipayo, este gobierno subordinado, siga en la casa de gobierno, siga dirigiendo los destinos de mi pobre país, si no, los créditos económicos se cortarán. Y esto, al empresariado argentino y a grandes sectores de la economía de la soja, les parece bien. Entregar el país no les importa a cambio de lo que piensan que va a llegar como caído del cielo lo que Estados Unidos nos va a brindar. Esto significa, esto de alineación en materia de seguridad económica, traducido, significa sometimiento, ni más ni menos. Sometimiento a la economía y a la política de Estados Unidos. Quiere decir que Argentina intensificará la cooperación con Estados Unidos para combatir las políticas y prácticas no mercantiles de otros países. ¿Esto qué significa? Que debemos dejar de comerciar con los chinos. Alguien habrá tomado esto como una maravilla, esta sumisión inédita, a más de recordar que nuestro ministro de Economía, lo peor que nos ha tocado en los últimos años, hace un mes subrayó que la Casa Blanca no nos pidió nada a cambio de hacer el acuerdo comercial. Claro que pidió, y pidió muchísimo. Pidió que dejemos de comerciar con China. Se admite que el cambio de los tiempos lleve al esfuerzo enorme de privilegiar la interpretación en torno a este nivel de gobierno arrastrado nuestro. La obligación de todo analista, de todo político y de las centrales sindicales en Argentina debería manifestarse con furia de una vez por todas, después de casi 3 años que llevamos con este gobierno de Milei, sacar a los trabajadores a la calle, que sean nuevamente las calles de quienes han movido la economía argentina hasta ahora, pero las centrales sindicales aburguesadas, un peronismo dividido hace y una izquierda minoritaria hace que el país continúe a la deriva con un loco llevando el timón. Fin la propera semana.
Esta canción nombra, esta canción nombra una bandera, libertad. 33 hombres tras la bandera, libertad, libertad. Todo un pueblo andando con la bandera. Libertad, libertad, oh, libertad, oh, libertad, oh, libertad, oh, libertad. Vamos todos juntos con la bandera, libertad, oh, libertad, oh, libertad, oh, libertad, oh, libertad, oh, muerte.
Bé, i ara parlarem... Bé, el que no ho adivineu, exacte, com he anunciat al començament. Mazón, dimissió i a presó. Doncs us volia comentar un article de David Torres a Público de fa dos dies, molt interessant, i que el retrata prou bé. Amb el David Torres, amb el seu humor càustic, doncs diu David Torres el seu article del passat 18 d'aquest mes. En la investigació ell ho titula Mazones al por mayor. Mazones al por mayor, tela. Diu David, en la investigació sobre on cony bueno, donde diablos, no? Jo faig una traducció al valencià. Sobre la investigació on diables, diu ell, on conya estava Mazón durant el migdia i la tarda del 29 d'octubre i sobre què estava fent realment, hi ha diversos boquets i forats negres sense explicació. Encara que el mateix Mason els va reomplint amb la gràcia d'un paleta aficionat picant paletades de ciment. El ciment és el material que millor casa amb la cara, amb la jeta de Mason, amb la seva gèlida serenitat i amb un desparpajo que diu, a prova de funerals. Ha donat tantes versions i tan contradictòries de la seva actuació estel·lar durant els pitjors moments de la riuada que l'única explicació plausible és que aquella tarda estigués vivint en un univers alternatiu a través de diferents línies temporals que convergien cap a una catàstrofe sense precedents i en les que diferents mazones, sense conèixer-se uns als altres, anaven tocant la bandúrria i passant del tema. En el fabulós viatge sèptimo de los diarios de las estrellas de Stanislav Lem, l'astronauta Ihon Tichy narra l'aventura que va patir després que un petit meteorit destrossés el timó de la seva nau i penetrés en una zona de bucles temporals, de forats temporals. El problema és que la ferramenta que necessita per arreglar els desperfectes ha de ser treballada per dos individus al mateix temps i Tichy viatja sol. El dia següent descobreix que algú que li resulta vagament familiar l'està despertant a espitjades. Soc tu, però el del dijous. Ràpid, posa't el tratge, surt amb mi i arreglem l'avaria. Tichy, el del dimarts, discuteix amb el Tichy del dijous, explicant-li que si l'hagués fet cas el dimarts, aleshores no estaria desdoblat el dijous, que no es tracta més que d'una malson i que el deixés dormir en pau. Segons la nau va entrant i sortint dels forats temporals, apareix més i més Tichys, desenes d'ells, i la gràcia del conte és que en cap moment Tichy pot posar-se d'acord amb si mateix. Sense l'humor espitorrant de Lem, sense la seva imaginació portentosa, sense la seva sabidoria narrativa i, a més, sense haver-ho llegit, a través d'aquest any, Mazón ha anat improvisant una pila d'excuses rocambolesques com si fos un altre Ihon Tichy, atrapat en un laberint temporal dins i fora de El Ventorro. Al final del seu relat, Tichy nega el rumor que corre sobre la seva costum de beure massa més de la compte per aliviar la soledat dels seus viatges espaials. Bé, que quan va estar a punt d'extraviar-se per sempre amb la seva nau, estava borratxo perdut. Ignorem també quant de vi i quants xupitos va ingerir Mazón durant la interminable sobretaula del dilluns fatídic, però el cas és que en roda de premsa, també se'ns ha multiplicat en una autèntica xurreria de mazones. El de desembre, el de gener, el de març, el d'abril, Per desgràcia, tots acaben per desembocar en la mateixa tragèdia amb 229 morts. Les mateixes poblacions arrasades i la seva mateixa cara de ciment armat. Però, més escalofriants encara que la patxorra homicida d'Amazon durant aquelles hores decisives, són la seva irresponsabilitat criminal, la seva avalanxa de mentides i el seu irrefrenable tendència a tirar pilotes fora. Durant la compareixença en el Congrés dels Diputats, sense immutar-se ni tallar-se un pèl, va deixar anar tres o quatre troles més perquè als seus advocats no els faltés treball. Que no existeix un protocol del ES Alert, que no va haver-hi notícies de víctimes mortals fins la matinada, que havia parlat amb l'alcalde d'Utiel i que estava en tot moment en contacte amb el CECOPI. En l'última versió, fins al moment, se'n traurà una altra de la màniga quan tornem a preguntar-li. Mazón assegura que no va escoltar les trucades de telèfon que van sonar al seu mòbil entre les 7 i les 7 i mitja de la tarda perquè el portava en la motxilla. Llamades perdides seria un bon títol per a la novel·la de misteri que porta un any sencer inventant-se entre la ràbia estupefacta de les víctimes, els abraços de Feijó i els aplaudiments dels seus companys de partit. També diu que en la motxilla sempre porta un jersei i que aquest dia tenia fred perquè ja havia arribat a l'hivern a València. He consultat el temps que va fer el 29 d'octubre a la regió i la mínima era de 13 graus. La temperatura a la que el ciment facial de Mazón es torna ja indestructible. Fins aquí David Torres, escritor. Bé, això és un retrat d'aquest personatge, d'aquest cara de ciment, i si voleu escoltar-lo, busqueu a YouTube el tall on Rafael Rufián li fa una sèrie de preguntes molt, molt incisives, molt, molt potents, i com veieu, com ell va dient totes aquestes barbaritats. Bé, seguirem parlant, per desgràcia, d'aquest personatge, perquè aquí la cosa no s'ha acabat.
Hay un el camor de pena y no es entelso del llam. Que buen sadón a l'esquena s'han mezclat l'aigua i l'arena i baixa un monstre fe de fang.
Hi ha una taula que da vi, diuen que és la sang de Déu. Han begut fins quedar farts, el rellotge marca tard i allà ningú diu adéu.
I el país de l'olivera, de la plana i dels serrans, la desgràcia té burrera i li ha pres la davantera a uns indignes governants.
Allà on l'Horto i la Ribera, on viuen els valencians, s'ha fet carn el mal presagi, la rosa s'ha fet naufragi i engull la vida al seu vagó.
I ara tots alcem la veu, per qui ja no pot alçar-la, podriu tot el que toqueu. No teniu cor ni paraula, sou lladres de sobre taula.
Ofrenant incompetència va una colla de senyors. Que bonica està València quan t'amagues de l'horror. On el silenci és salvatge, on el dolor és paisatge, els llepos li fan massatge a mediocres vividors. Visca la gent de les cases, tornem a creuar el pont, tornen a omplir-se les places, Manuel l'emperador. I aquesta és la nostra victòria, us farem sentir vergonya, sou l'atac a la memòria d'aquell octubre traïdor.
I avui també parlarem de l'Espanya, de l'Espanya canyí, de com està el pati, mare de Déu, com està el pati, de la corrupció, etc. Bé, doncs us volia llegir un article de Público també, que d'Anna Pardo de Vera, que és la directora corporativa de Relacions Institucionals, el diari, i ho titula Constructores, mascaretes i un narco del cafè. Va donar-li un toque, perquè la cosa embolica a favor. Diu, amb l'article també del darrer 18 de novembre, diu Anna Pardo: el dimarts ha sigut, referència al dimarts passat, ha sigut un mal dia per a qui vam veure en la corrupció política estructural la gangrena de la democràcia. Si en l'afrodisíac d'aquesta corrupció, a més, són els contractes d'emergència per una pandèmia global, que es van portar per davant més de 120.000 persones en Espanya, segons xifres oficials, el malestar es transforma en frustració, ràbia i por. En aquest maltractament, maltractat país, els i les demòcrates ens felicitem per les 5 dècades que hem passat sense un dictador al front de l'Estat, recordeu que hi va ser el 20è, i que ho celebrem com amb homenatges a la llibertat, als drets humans i altres virtuts de la democràcia. Però, mentrestant, la vida diària ens recorda que, com durant el franquisme corrupte sempre haurà un càrrec públic, un familiar del tal o amic o amant del qual disposats a portar-se cru allò encara que la gent es mori ofegada als seus peus. Bé, Santos Cerdán, José Luis Ábalos i Koldo García segueixen donant alegries, entre cometes, al PSOE, com bons i foscos cobradors de mordides i empresaris corruptes. Encara presumptament, però en un entramat que apesta, segons l'informe, el darrer informe de la Unitat Central Operativa UCO de la Guàrdia Civil. És veritat que sabem poc encara del amagatall del gros dels diners corromputs, però entre el que diuen que comprava la Paqui en totes les seccions del Corte Inglés i el pis llogat en el que Cerdán es reunia el més discret possible amb un alt directiu d'Acciona, no sé vostès, però jo tinc la impotència pujada. Aquest dimarts, no obstant, a l'agravament de la ja causa Cerdán i a la sensació constant de déjà vu, com la corrupció política i empresarial d'Espanya, es va sumar la detenció del president de la Diputació d'Almeria, Javier Aureliano García, i altres 6 persones vinculades al PP en una altra trama de mascaretes, independentment de la de Koldo i Aldama. El presumpte modus operandi de la trama d'Almeria seria el de sempre: milions d'euros gastats en les condiciades mascaretes portades des de Xina per una empresa intermediària i mossegades, mordides, que es diu en castellà, a gogó per als polítics que facilitaren els contractes mentre els espanyols es morien. Res nou sota el sol de les aus carronyeres de la política. Les mascaretes, el material sanitari en general durant la pandèmia mortal i traumàtica del Covid, ha posat sobre la taula 2 qüestions en les que Público insisteix fins a l'esgotament, amb fets i més fets. Que aquest estat mai ha estat a l'altura d'una democràcia plena en la lluita contra la corrupció. Ni en mitjans materials, ni en intencions partidistes, ni en cultura ciutadana. I que les responsabilitats públiques, els càrrecs i nombraments, es personalitzen conforme a interessos molt allunyats de la vocació de servei públic, que se'ls suposa. O sigui, que els xorissos segueixen madrant en els partits de govern i el masculí corrupte és un fet aplastant i proporcional al poder majoritari, per cert, que aquí ningú es qüestiona res. Alhora, la trama Mascaretes d'Almeria, fixeu-vos, torna a constituir un relat fidel dels depredadors que campen a les seves amples a l'Espanya politico-criminal més silenciada. Un jove empresari resident en Barcelona i titular de mercantils amb seu a Almeria és investigat per tràfic de drogues, d'armes, blanqueig i totes aquestes cosetes que ens són tan afins en el crimen organitzat Made in Spain. Como decíamos ayer, al final la investigación no puede demostrar que el narco lo sea más que de café, una sustancia legal, mientras el prohibicionismo no indique lo contrario. 2 dels 3 contenidors sota sospita policial que arriben a port només contenen la cafeïna de Brasil. Encara del tercer container res se sap i em temo que mai se sabrà. La causa de narcotràfic contra el jove emprenedor, que dirien PP i Vox, queda sobreseïda per falta de proves. És clar, però les gravacions telefòniques d'aquesta investigació destapen el pelotazo de les mascaretes en la Diputació d'Almeria del PP, amb el resultat conegut les darreres hores. El cas en qüestió porta en el candelero des d'abans del 2020, però ni Moreno Bonilla ni Feijó sabien res, diuen. Per les raons que siga, el president del PP sempre se li empassen, se li atraganten, dirien en castellà, se li aseganten los narcos. Fins aquí l'article d'Anna Pardo de Vera de Público. Tela, l'Espanya, Spain is different. Us recordo això, la gent més gran, ho recordeu? Doncs ahir seguim. Spain is different.
Comença, hauria de ser veritat. Seria necessari que fora veritat i caldria que fora veritat. Però... comencem el programa. Molt bona nit. Això és, hauria de ser veritat, un apartat de la mosca. Avui farem una variació sobre els darrers programes que parlaven sobre servicis socials i la creació de centres de majors, i ens centrarem, per a variar un poc, en assumptes que es preocupen a tots. En aquest cas, farem un retrocés en el temps. Recordeu-se que en els anys 80-90 van patir la Guerra de l'Aigua, que era produïda perquè, d'una manera, l'aigua se la volien portar del terme de la Marjal cap a Dénia. Avui dia, això, si no se l'han portat de la Marjal a Dénia, se l'han portat de la Marjal al camp de golf de la platja. I en aquell temps es va parar alguna cosa, però ara pues, l'assumpte, el saqueig de l'aigua, que és de tots, va endavant. Però realment ara, en aquests moments, estem també en una guerra. Estem en una guerra mundial, es podrien dir. Realment el que estan fent és buscar recursos. Principalment, el que tenim notícies és que és el petroli, els metalls, les terres rares, terrenys de cultiu, i en el nostre cas és l'aigua. Com a conseqüència, veiem que a nivell mundial n'hi ha, podríem dir en les notícies, propaganda, bueno, notícies sobre Gaza, sobre Venezuela, i en el nostre cas, Pego, des de ençà que estem tots coneixedors de que el canvi climàtic és una realitat, també Pego tenim un problema, que és l'aigua. Tenim, per un costat, la intenció que tenen diverses empreses d'edificar, clar, i volen en aquest cas un recurs que és l'aigua, que algun dia s'acabarà. No és perquè s'acabarà, és que es farà salar. I aleshores aquest prejudici serà ja irreversible per a tota l'agricultura. I com a conseqüència portarà la destrucció del territori. I quan el nostre territori ja no servisca per a lo que és el, en este cas, l'edificació, els camps de golf i tal, o també el que seria el cultiu massiu d'alguns tipus de productes que en el moment, en este moment no podem parlar perquè és una alternativa, que és l'alvocat, les empreses i els negocis se n'aniran del nostre territori. I al final què quedarà? Quedarà pues, un país desbastat, desgastat, podrit. Aleshores, aquest és el tema que hem de tindre present. Hem de preservar el nostre país, el nostre petit país, la nostra terra, i hem de tornem altra vegada fa 40 anys darrere, 30 anys darrere, que és a defendre la nostra aigua. És l'única solució per a mantenir viu el nostre territori, a nivell de paisatge i a nivell també de poder que hi hagi un futur per a les generacions que venen. La terra sempre està ahí, però la terra sense aigua no val absolutament res. És un desert. Molt bona nit. Des d'ací dono les gràcies a Vicent, a Ràdio Pego, per crear aquest espai de llibertat. I res, espero que continuï el que és Pego i la ràdio tenint aquesta flama de llibertat que és Ràdio Pego. Thank you.
res, com hem dit al començament, hem de fer referència al dia d'avui. Avui és un dia, una commemoració o referència històrica. Avui fa 50 anys que va morir el dictador Franco al seu llit. Recordeu, els que tenim una edat, sembla que sigui ahir, però fa 50 anys que va morir el dictador, el criminal i assassí Francisco Franco. I bé, a part de que encara aquesta Espanya de transició, encara hi ha Fundació Francisco Franco, Milán Astra, etc., que el govern vol ja prohibir, bueno, encara segueixen vives. Llavors, doncs, nosaltres ho recordarem amb un article que ha aparegut al VilaWeb d'ahir mateix sobre una missa que faran a Simat de la Valldigna, aquí al costat. I és una missa dedicada a les ànimes de Franco i al fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera. Diu l'article de VilaWeb, que ho signa Arnau Lleonart i Fernández. Diu l'article: la parròquia Sant Miquel Arcàngel de Simat de la Valldigna pregarà per les ànimes del dictador Francisco Franco i José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, a la missa de demà 20 de novembre. És a dir, referència avui, clar. Dia que fa 50 anys de la mort de Franco i també 89 anys de la de Primo Rivera. Aquest va morir, no va morir llit, per sort, aquest va morir afusellat per criminal i assassí, imagineu. I bé, alguna cosa es va poder fer. La convocatòria d'aquesta missa en sufragi ha despertat la crítica de veïns i grups polítics com ara Esquerra Unida i Compromís. El batlle de Simat, Sebastián Maíquez, hi lleva importància. I diu que això ha passat cada any des de fa 50 anys. Fons de l'Església Valenciana justifica la missa perquè el cristianisme dona empara a totes les ànimes sense distincions i no poden negar-se a pregar per ningú si hi ha qui ho demana, diuen. No acceptarien mai que fora un acte polític o ideològic. I afegeixen que a totes les misses es prega per tots els difunts i que si algú vol particularitzar-ho, pot fer-ho sense obstacles. La mort ens iguala a tots, diuen. Aquest dijous a la parròquia de Sant Miquel Arcàngel de Simat s'hi pregarà per les ànimes de Franco i Primo de Rivera, però també per altres tres homes anònims, o el loro. La doctrina cristiana creu que en la mort l'ànima dels justos es troba amb Déu, però que no pot accedir a la vida divina sense haver-se purificat de totes les culpes durant la vida a la terra. Els sufragis són súpliques dels cristians a Déu perquè tingui misericòrdia de les ànimes del purgatori i les purifiqui i en permeti l'entrada al cel. És incomprensible, diuen Esquerra Unida, és incomprensible que un acte com aquest continuï tenint lloc avui, i més encara al nostre poble. Recull un dia una notícia de Levante. Denuncien que no és ni un poc innocent ni lliure de conseqüències i que representa una forma de banalitzar i glorificar un període que va suposar repressió, dolor i pèrdua per a moltes famílies. No podem permetre que símbols franquistes o expressions de nostàlgia per aquell règim queden impunes, afegeixen. Compromís també remarca que no és un fet anecdòtic. Parlem de dos responsables directes d'un règim que va sembrar repressió, violència i silenci durant dècades, diuen. I reivindiquen que Simat és un pol obert, plural i democràtic, que no pot permetre que no es perpetuen rituals que legitimen el franquisme. Simat mereix institucions civils i religioses que estiguen a l'altura del segle XXI, diuen. Tant Esquerra Unida com Compromís denuncien que la missa incompleix la llei de memòria democràtica i demanen a l'Ajuntament i l'Església un aclariment públic de si s'autoritzarà i mesures immediates per impedir actes d'exaltació franquista a Simat. La nostra memòria col·lectiva no pot ser menyspreada, diu Esquerra Unida. En conversa amb VilaWeb, el batlle Sebastián Maíquez evita de criticar la missa i diu que l'Ajuntament se'n mantindrà al marge. No ens sentim ni còmodes ni incòmodes amb això. Cadascú pot fer el que vulga, contesta. Es justifica dient que és un acte particular i li lleva importància dient que, igual que el rector llegirà el nom d'aquestes persones, llegirà els d'altres que són anònims. Vull dir, cuidao, Franco també era un anònim. Té la cosa. L'Ajuntament no s'hi clavat ni s'hi clavarà, deixa clar. VilaWeb ha intentat repetidament de parlar amb el capellà de la parròquia, José Forner Expósito, que fa tot just un mes que ocupa la rectoria de les parròquies de Bars, Benifairó de la Valldigna i Simat de la Valldigna. Tot això, tots els intents han estat infructuosos. Fins aquí la notícia. És a dir, una missa pel criminal assassí Franco i José Antonio Primo de Rivera. Doncs bé, Si aquestes persones eren cristianes i creien en Déu, esperem que estiguin podrint-se a l'infern i que pateixin el màxim que es pot patir a l'infern. Que sigui el màxim per criminals i assassins. Amén.
Se te'n parlava de bon matí al portal mentre el sol esperava i els carros veien passar. Si sé que no veus l'estaca on estem tots lligats, si no podem desfensem mai no podrem caminar. Si se fa molt temps ja, les mans se'm van escorxant i quan la força se me'n va, ella és més àmplia, més gran.
I fins així el programa d'avui. No hi ha temps per res més. Recordeu que estem a la 107.8 de la FM, podeu escoltar el programa en directe els divendres també de 6 a 7 de la matinada, del matí, i després tota la setmana al podcast a radiopego.com. Ja sabeu, entreu allà i tranquil·lament analitzeu el programa i si teniu alguna cosa a dir, seran benvingudes les crítiques constructives. Doncs res, esperem la setmana que ve, que tornem a estar amb vosaltres, i així que passeu una bona setmana, sigueu feliços, mengeu anissos i, com diem sempre, i menys que mai, visca la República!
La bici set ja no diu res, malvent que se l'han...